L'Hora Negra. Maica Navarro.
Maica Navarro, bon dia, bona hora.
Bon dia, Roger Escapa.
Ui, 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 ui. Mira, a veure, treu la sintonia, sisplau.
Ho sentiu?
Són ocellets?
Sí, se sent o no?
Sí, 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 sí.
Brutal, eh?
On ets? On ets, Maica?
Ai, estic en un lloc fantàstic de Huelva, a la localitat, al poblet de Villanueva de los Castillejos, en Huelva.
Sí. Què hi fas, aquí?
A més, molt ben acollida per la Maria i el Manuel, que són els Ponce Pereira. Doncs bé, aquest és un petit poble d'uns 2.700 habitants que arranca i que celebra aquest cap de setmana la primera romeria de la província de Huelva, de la Verge de la Senyora de les Piedres Albes. I comença la romeria i mira, amb un grup d'amics, el David, el Fer, el Manel i d'altres, ens han vingut convidats i farem de romeros. I jo amb la meva faldilla de flamenca, de romera, la meva camisa blanca, la meva mantilla, la meva flor al cap, doncs el dilluns sortiré de romeria.
Fantàstic.
Vols que demani alguna cosa per tu a la Verge?
No hi crec gaire en aquestes coses,
no?
Però bé. Tu ets creient, Maica? No t'ho pregunten mai?
Jo crec que, a veure, soc molt respectuosa i, per exemple, soc molt... M'encanta, de fet, és el primer any de molts que no he anat a la Setmana Santa de Sevilla i reconec que enmig de... en aquell context, al final hi ha coses que se'n remouen per dins. Em fa molta enveja la gent que és molt creient perquè, a més, amb la fe tenen respostes per moltes dubtes que a vegades tenim. I el que em passa, i això sí que m'ha passat, és que de vegades, davant situacions complicades a la meva vida, sí que he volgut creure, he tingut aquesta necessitat de demanar a algú, per favor, que això solucioni. I no saps ben bé aquí ni de quina manera, ni quina cara té, ni quin rostre té, però sí que en moments així complexes demanes, hòstia, que això funcioni, et demano que aquesta persona es posi bé, et demano que em donis llum, però és com una necessitat a vegades quan no tenim respostes, no? Però som molt respectuosos amb els creients, i ja et dic, de la mateixa manera que quan he estat a Vietnam i o entres a qualsevol temple budista a Birmània i tens aquestes sensacions de pau, també m'ho produeixen d'alguna manera quan entres en una església o quan participes d'allò, doncs una processó de la Setmana Santa, o estic segura que aquí a la romeria de la Verge de Piedras Albas, aquí en Villanueva de los Castillejos, el que passarà és que enmig de la festa, perquè les romeries tenen una gran càrrega festiva, hi ha també molta tradició, molta cultura i molta espiritualitat, perquè més enllà de la festa la gent hi creu i venera aquí a la seva Verge molta... I bueno, i es menja impressionable, clar. Això és Huelva i això és jamón, embutidos, i uns frutals que hem de camí cap aquí. I ahir a la nit ja al bar del Revoltillo vam tenir ja un primer tast dels embutits de la zona. I uns ous farcits, fregits, que vaja... no tinc paraules.
Avui l'Hora Negra de la Maica Navarro des de Huelva. Per cert, Maica, no et pots ni imaginar la de missatges que he rebut aquesta setmana citant-me el que vas explicar l'altre dia de la menopausa al suplement, amb aquesta taula que vas compartir amb la Raquel Tulleu, que és ginecòloga, i la Marta,
sí,
Vergés, que és tècnica en dietètica, i la Maica,
sí,
Navarro va explicar la seva experiència personal amb tot el tema de la menopausa i els problemes que va tenir a l'hora d'intentar ser mare, perquè ho va intentar molt tard, i és un dels continguts també que s'ha fet més virals aquesta setmana a catradio.cat/el suplement, que podeu recuperar quan us vingui de gust al web de Catalunya Ràdio i del suplement. I Maica, suposo que tu també en deus haver rebut un munt, eh?
Crec que t'ho vaig comentar. Em vaig quedar realment impressionada, perquè no et menteixo si durant tota la setmana via Instagram, Twitter, per missatge obert i privat, doncs més d'un centenar de peticions i missatges de dones. O sigui, increïble, Roger, increïble. El que evidencia
la necessitat i l'encertat que vau estar tot l'equip de buscar aquesta temàtica i organitzar aquesta taula. I sobretot jo crec que la gent agraïa molt amb la naturalitat amb la que vam parlar, amb la naturalitat que totes tres, des de la seva punt de vista, va explicar com havia viscut la menopausa, la sintomatologia i com cadascun havia posat els seus remeis doncs per normalitzar una mica el seu dia a dia. A mi em van demanar, jo vaig explicar aquest sotopele que pren des de fa uns anys, que em va receptar el meu ginecòleg, i em van demanar moltíssimes les dades del ginecòleg, i em consta perquè m'ho ha dit ell, que és que no para de rebre trucades. I després també vaig rebre molts missatges, molts, amb tot el tema que vaig explicar de la maternitat, de la manera que aquesta frustració per no poder ser mare i aquests intents i el sotmetre amb aquestes tractaments de fertilitat de manera tan seguida i convertir la maternitat gairebé com una obsessió, havia acabat a mans del psiquiatre. I reconeixeu amb aquesta naturalitat i claretat, perquè, en fi, perquè cadascú parla de la seva vida com vol, i en fi, jo crec que al final són missatges que algú i s'identifica i diu, ostres, no sóc l'única, no? I com és un capítol que tu creus que has tancat i que és i de sobte se't torna a remoure aquests dies amb el monotema de la maternitat d'Anna Obregón. Mm-hmm. Per tant, sí, que és inevitable.
Insisteixo, podeu recuperar aquesta conversa, aquesta taula, amb la Raquel Tulleu de la Maica Navarro i la Marta Vergés, a catradio.cat/elsuplement. Maica, de seguida parlem del cas del poble espanyol amb aquesta presumpta agressió sexual que es va produir a una ciutadana, crec que era americana. De seguida anem, sí, perquè hi ha novetats dels Mossos d'Esquadra, però abans. Estem obrint els informatius a aquesta hora amb aquesta rave que tenim en marxa a Sant Jordi Desvalls, al Gironès. La pregunta que et faig a tu és, per què tantes vegades que es produeix una situació com aquesta, que s'ha repetit l'últim any especialment, els Mossos només s'ho poden mirar? El context és que la festa es fa en un terreny privat i que, de moment, pel que sabem, no hi ha hagut denúncia. En aquest context, els Mossos no poden actuar, Maica?
A veure, ja no és tan sols el fet que no hi hagi denúncia per part del propietari del terreny. També el que és molt important és que el responsable de l'operatiu i el responsable policial, que en el moment el que estigui de guàrdia a Girona i que s'hagi acostat, el que ha de fer és una mica ponderar la situació. És a dir, si jo, o sigui, el fet de que resoldre i clausurar una rave, si al final les conseqüències d'accedir aquest espai a demanar-los, i evidentment no seran bones paraules, perquè si els hi han demanat que pleguin i no volen, doncs seria potser amb el fet servir la força, doncs si això, les conseqüències que tindrà serà pitjor d'allò que vols evitar. Una altra cosa és que allà dins s'estigués cometent un delicte fragant. No sé, que hi haguessin informacions de que enmig de la rave s'està produint agressions sexuals, s'està fets greus, hi ha una persona segrestada, en fi, uns delictes greus. Aleshores, no hi hauria cap mena de dubte de que s'accediria. Però estan en un espai privat que el propietari no ha presentat denúncia, fins i tot presentant denúncia també haurien de ponderar i fer un equilibri i veure què és, en fi, si compensa o no compensa. Per això, en les últimes rifs, que Déu-n'hi-do de les que estem parlant, perquè cap de setmana sí, cap de setmana no, obres informatius amb una celebració d'una rave, a més, amb repercussions de amb gent de tota Europa, si això té... És aquesta l'actitud que té la policia de no accedir, perquè que entraràs amb la brigada mòbil, l'arro... A més, quants Mossos necessites per accedir, i policies locals per accedir a fer fora aquesta gent? No està compensada. Per tant, el més important és el que s'està fent, assegurar-la, intentar impedir que accedeixin més gent i anar esperant que es vagi buidant, controlar-la de prop. Segurament ja hi hauran accedit d'alguna manera Mossos per estar a l'interior i veure què està passant, i ja està. És que no queda una altra.
Aquesta setmana, Maica, hem sabut que agents de la UCAS, que és la Unitat Central d'Agressions Sexuals dels Mossos d'Esquadra, han detingut ja el presumpte autor de la violació d'una jove de 19 anys a la matinada del dissabte 11 de març al poble espanyol de Barcelona. Sí. Ens en van fer ressò aquí el suplement. Aleshores, per on va aquesta investigació? Què en sabem d'aquest detingut? Sabem que la víctima és una noia americana, ciutadana nord-americana. De fet, els seus pares crec que han vingut cap aquí per atendre-la. Com està la noia i què en sabem del detingut?
Ella està bé, ha pogut viatjar amb els seus pares i era molt important pels Mossos. Aquesta detenció va ser prioritària. Estava, de fet, UCAS es va centrar i va potenciar molt aquesta investigació perquè havia estat una agressió sexual amb una violència extrema que evidenciava que hi havia un individu que era un sàdic, un violador, que havia fet servir molta violència més enllà de l'agressió sexual. De fet, un cop detingut a l'individu, estaven convençuts Mossos que se li imputaria més enllà, a més de l'agressió sexual i el robatori, perquè se l'emporta la bossa que porta, hi hauria una tentativa d'homicidi perquè li va golpejar amb una pedra al cap d'una manera que la va deixar, va perdre el coneixement durant una estona. Va ser una investigació, ja et dic, prioritària. Els Mossos, a més, havia estat dins el recinte del poble espanyol, no dins la discoteca. La jove, ja havíem explicat això, estava amb una amiga a la discoteca Input del poble espanyol. Hi ha un moment que vol sortir a fumar, veu que hi ha un cambrer que surt a fumar per una porta d'emergència, surt amb ell, i un cop estan ja fora del recinte de la discoteca, però continuen dins el poble espanyol, i el cambrer torna a entrar, no sabem com, però ella de sobte veu que la porta d'emergència té aquest sentit que tu pots l'obrir, la pots obrir des de dins, però no des de fora. I per tant, veu que s'ha mig perdut, no sap com tornar a entrar i comença a donar voltes pel poble espanyol. A més, per la part de dalt, que hi ha en aquell moment 4 de la matinada, no hi ha ningú, poc il·luminat, i al voltant d'una de les esglésies d'aquestes recreacions que hi ha al poble espanyol, hi ha un moment que se sent com molt incòmode, té por, no troba la porta, i li escriu a la seva amiga que està a l'interior: escolta, tinc la sensació de que algú em segueix, tinc por. I evidentment que l'estava seguint era un senyor de 34 anys, de nacionalitat cubana, que no havia accedit a la discoteca, però sí al poble espanyol, i el que fa és assaltar-la amb el resultat que coneixem. En aquell moment, ja et dic que comença aquesta investigació, Mossos, el que fa aquesta Unitat Central d'Agressions Sexuals, UCAS, que mai tindrem paraules suficients per agrair el moment en què es va formar i per agrair aquestes mosses, perquè està integrada bàsicament per dones, que treballen amb aquesta dedicació perquè saben que el material que tenen entre mans és especialment sensible, comencen a visionar càmeres de la zona, al mateix temps que comencen a veure individus que han, evidentment, amb antecedents en aquella zona, o fins i tot amb altercats per aquell... I, troben... sabien que ell s'havia endut el bolso d'ella, i per les característiques del bolso comencen a buscar en aquestes càmeres del voltants del poble espanyol, del metro, autobusos, un individu amb aquest, i troben un individu amb la bossa. Després, amb aquest individu, aquestes imatges, li havien de posar un nom, i et dic, buscant aquests individus, no tenia ell, en el seu cas, antecedents per delictes sexuals, però sí tenia detencions per incidents a hospitalets, sant i al voltant del poble espanyol. I el que fan és, es posa sota comencen a mirar amb deteniment. Ella fa un primer reconeixement fotogràfic, encara faltava tenir més acotat, i el que passa és que en aquell moment amb ell la parella actual el denuncia per agressions. Per tant, els Mossos havien de, els Mossos de Hospitalet estaven a punt de detenir-lo per violència masclista. I aleshores el que van fer Ucas és avançar-se amb aquesta detenció i un cop detingut, la noia, acompanyada dels seus pares, a comissaria amb una roda de reconeixement, perdona, el jutjat amb una roda de reconeixement el va identificar sense cap mena de dubte, ell va negar els fets i la jutgessa del 31 el va ordenar el seu ingrés a presó.
Aquest Ucas, aquesta unitat central d'agressions sexuals que ara en parlaves, Maica, són els que van acabar resolent aquest cas també molt violent d'Igualada de fa poc més d'un any, no?
Sí, efectivament. De fet, Ucas s'obre... es coneix molt i en parlem tots i molts ho descobreixen arran d'aquesta investigació d'Igualada especialment complexa i fixa't, hi ha un moment que les mosses d'Ucas el que explicaven era que no, evidentment, la víctima d'Igualada, recordem que va estar prop de 2 mesos a la UCI, té conseqüències i lesions físiques que jo crec que i evidentment les psicològiques que arrossegarà durant pràcticament la seva vida. Es va haver de sotmetre a una gran multitud d'operacions, però a l'hora de parlar de la crueltat de l'agressor, Ucas ho comparava amb el d'Igualada. D'allà, per això la necessitat de que la detenció fos immediata. I és curiós, aquest cas jo crec que mereix un... no només parlar, sinó no hi ha un criteri... falta que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, jutges i fiscals, arribin a un consens per determinar si amb els casos amb les investigacions vinculades amb delictes sexuals s'han d'explicar o no. És a dir, no hi ha un criteri igualitari. Hi ha jutges que demanen al Departament de Premsa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, escolta'm, ha hagut aquesta operació, s'ha detingut, l'hem ingressat a presó, feu un comunicat explicant aquelles coses que es considerin, perquè l'opinió pública que ha sabut que ha hagut aquesta agressió sexual ha de saber que ha hagut una investigació amb un resultat positiu, que és una detenció. En aquesta ocasió la jutgessa no va voler que es fes cap comunicació. De fet, la Rebeca Carranco va ser la primera en parlar d'aquesta detenció. Jo estava esperant també per publicar-la que em donguessin el llum verda als Mossos, però és que la jutgessa en aquest cas no es volia que s'expliqués res. I jo crec que s'hauria d'homogenitzar el criteri. I crec que és bo que de la mateixa manera que s'expliquen els casos, doncs amb el respecte, evidentment, a les víctimes i sense donar cap mena de dada que pugui afavorir la identificació de la víctima, s'ha d'explicar i s'han de... Sobretot perquè expliques el relat complet amb la investigació, la detenció, aquest home està a presó, i en un moment donat alguna persona, alguna dona que es planteja si ha de denunciar o no i que té potser aquest sentit de... qüestionar-se i de què serveix, bueno, doncs serveix per això.
Però, Maica, per exemple, la Unitat Central d'Agressions Sexuals també s'ha ocupat de la investigació del cas Dani Alves?
Sí, elles també són les que estan fent Dani Alves, sí. Uh-huh. Elles són les que... elles van atendre a la víctima, elles van prendre a la víctima la primera declaració i, de fet, en aquests moments no estan a l'espera de que la jutgessa de Barcelona els hi encarregui alguna gestió més. És que hi ha molt poc que fer ja amb el tema de Dani Alves. Ara estem pendents, l'última novetat en aquest cas, és que l'advocat de Dani Alves, el despatx de Cristóbal Martell, va demanar a la jutgessa que la víctima està pendent d'una exploració de la forense per fer un informe de la seva situació psicològica. I la Martell va demanar que una psicòloga contractada per ell estigués present en aquesta exploració. I és veritat que no és habitual però bueno, ell argumentava que argumentava la necessitat de que fos així. La jutgessa no es va posar, però i no es va posar i ho va acordar que no hi havia problema. Davant la decisió de la jutgessa, l'advocada de la víctima, l'Esther García, i la fiscal van presentar un recurs oposant-se a aquesta presència. I ara la jutgessa ha de respondre a aquesta petició de la fiscal i de l'advocada, i estem a l'espera, perquè aquest informe no s'ha realitzat encara.
Doncs anirem explicant aquestes novetats. En qualsevol cas, avui les novetats eren referents al cas del poble espanyol.
I he posat una mica més d'ocellets. Espera, mira.
Sí. No. Sí, mira, sí.
És guapo, és guapo, eh?
Els ocellets de...
Vols que porti jamón o alguna cosa?
Home, doncs estaria
ja
molt bé.
No es creiem.
Però no només per mi, per tot l'equip, eh?
Oi, mira que és generosa ara aquest nano. Això què és, la Setmana Santa que t'ha fet generosa?
La Setmana Santa,
perquè
efectivament.
Perquè tu, de generosa, ets poquet, eh?
Poquet.
Recordo que els teus entrepans... Oi, em va agradar molt l'entrevista al Cristian Escrivà i les mones.
Ah, sí, home, molt interessant.
Que sàpigues sí. Que jo sóc de les poques que he vist... el Picasso sense pintar i pintat.
Ah, les dues versions, eh? Perquè
sí,
el Cristian Escrivà ens va explicar que la seva família tenia entrega d'un Picasso del
un original de Picasso, que era en blanc i negre.
I crec que va ser la seva mare que es va dedicar a pintar-la amb aquarel·les, no?
El pare un dia va decidir agafar les aquarel·les i el va pintar.
I pinta les Joss. Sí.
La Joss va entrar allò, en xoc, en pànic, es va encabronar moltíssim i el pare li va dir al Cristian, la mare està molt emparellada, arregla-ho. I a l'altre, quan li explica, li diu, però papa, t'ha quedat maco? I ara tothom, el Joan, tots, ens vam quedar bé al Picasso dient, escolta, és que ha millorat molt. I és veritat. És un Picasso millorat.
Ara parlarem de Picasso. 50 anys després de la seva mort, anirem a la Fundació Palau Fabra amb l'Os Balaulèstia, que és el falsificador de Picasso, i la Malengual, que és una gran conservadora i coneix l'obra a fons. Gràcies, Maica. Una abraçada.
Un pato. Adéu.
Un pato. Adéu.